Activada l'alerta per pluja molt intensa aquesta tarda i demà al matí, sobretot al sud. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
Després de l'últim embat de la calor, la notícia són ara les tempestes. El Servei Meteorològic de Catalunya adverteix d'un risc alt, nivell taronja, per pluja molt intensa, concentrada en poca estona i també per acumulació d'aigua aquesta tarda i demà al matí, i activa el pla Inuncat, Mònica Mas.
Sí, les comarques que més preocupen són l'Alt i el Baix Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès. De cara a demà, el perill arribarà també a les Terres de l'Ebre. Això després que ahir els bombers ja atenguessin 135 trucades per pluja i vent, sobretot al Vallès Occidental.
Avancem, doncs, la previsió del temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Avui la refrescada es nota, és general i s'agraeix, però sí. Dani Ramírez, què ha de passar ara?
Doncs primer, donar les gràcies a aquest refrescament. Molta gent se n'ha alegrat, s'ha pogut dormir bé. Hi havia llocs de la costa catalana on en tot l'agost no havien tingut una temperatura tan agradable, o el Cap de Creus, des del 20 de juny que no feia aquesta refrescada. Però pendents d'aquesta situació de tempestes, evidentment la temperatura es mantindrà a la normalitat. Això és una mica el que tocaria, està al voltant dels 30, les més altes els propers dies 33, 34, però costarà passar dels 35 o 38 o 40, com dies enrere. I destaquem aquesta situació de ruixats que es poden iniciar aquesta tarda en punts de Girona, Barcelona. Tenim ara mateix algun xàfec cap al Gironès, Baix Empordà, Vallès Oriental, a tocar del Baix Maresme. Es pot animar 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Però, atenció, a mesura que avanci la tarda i nit, i sobretot matinada, pels vols de les 2, 3, 4 de la matinada, podria ploure fort a la costa sud. Ens referim a la Costa Daurada, des del Baix Penedès, Garraf, potser Baix Llobregat, fins al Delta del Llobregat, i especialment al voltant del Tarragonès, Baix Camp i Baix Penedès. Poden caure més de 40 litres en 3 hores, i no descartem doncs, algun aiguat fort en aquest sector. A més, demà a tarda algun ruixat fort es mantindria cap a l'Ebre, i diumenge de matinada, algun ruixat fort novament també a la costa sud.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs aquest és el panorama amb què obrim aquest Catalunya migdia, en què passarem pel centre d'Europa, on la sequera dificulta el transport de mercaderies pels rius i aboca encara més camions a les carreteres, i també per l'Amèrica Llatina, on ja es noten en forma d'inundacions els efectes del que podria ser el fenomen del Niño més extrem de la història. Mentrestant, a Ceuta, avui, nou desallotjament a la platja del Trampolín.
Centenars de migrants s'hi havien tornat a instal·lar aquesta nit després que la policia buidés ahir l'espai. Mentrestant, els menors no acompanyants comptabilitzats a la ciutat autònoma ja són 2.700. En aquest context, Patricia Ruiz, portaveu de l'ONG Metges del Món, adverteix dels problemes sanitaris encara no resolts.
Incluso heridas y traumatismos desde el primer día que entraron aquí, de hace 15 días, porque no habían recibido todavía atención. Evidentemente viven unas situaciones de tanta precariedad, ¿no?, que estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan.
A tot això, el moviment racista Save Europe Act convoca demà a Barcelona un acte contra la immigració.
Esquerra i els comuns demanen que la manifestació es prohibeixi, però de moment el Departament d'Interior l'ha autoritzat. El govern, això sí, adverteix que la policia actuarà si hi ha proclames o símbols que incitin a l'odi. Grups antifeixistes criden a plantar-los cara al mateix lloc de la convocatòria, a la plaça de Sant Jaume. Sentiu Miquel Ramos, periodista especialitzat en extrema dreta, al matí de Catalunya Ràdio.
El que promou és el que ells anomenen la remigració, és a dir, expulsió de totes les persones que no siguen d'ètnia blanca, perquè ells consideren que no són integrables, no són assimilables. Però Europa, l'extrema dreta ja no s'amaga, ja no parla d'immigració només, sinó que parla directament de ras.
I nou rècord d'ocupació. Els hotels catalans aquest juliol van rebre 2,7 milions de persones.
Això és un 3,1% més que l'any passat, una xifra mai vista que fa miques la del 2025, que també va ser rècord. Els números, a més, s'expliquen sobretot per l'arribada de turistes estrangers, molt superior a l'increment del turisme intern.
I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Avui Marta García es presenta al femení del Barça amb el Gamper i ja hem sentit, per cert, també Mourinho.
En el Johan Cruyff és la presentació a partir de les 8. Barça-Brighton serà, com dèiem, la presentació davant l'afició. El masculí engesteix els detalls per al debut en la Lliga, que no serà fins diumenge en el camp de l'Elx. I hem sentit Mourinho perquè demà sí que juga l'Espanyol, rebem precisament l'equip blanc. També parlarem del Girona, que avui disputa el segon partit de la temporada en segona divisió. La Supercopa Copa d'handbol, el Mundial d'Hockey Herba i la Vuelta, que comença demà, també en el menú esportiu del dia.
I ens falta saber com tenim la mobilitat. Equip viari, Mariluz García.
Bon dia, doncs, amb retencions a l'AP7 i la Nacional 2 de la Jonquera a la frontera, en direcció d'entrada a França, es manté tallada la comarcal 147, que és la via que comunica els diferents pobles de l'Alt Àneu o el Pallars Sobirà, perquè aquesta matinada hi ha hagut una esllavissada de roques. Trànsit assegura que s'està garantint l'accés del veïnat a les poblacions afectades. A l'àrea de Barcelona, aturats a la B20, la pota sud de Sant Boi al Prat de Llobregat, en direcció d'entrada, on hi ha dos carrils tallats per accident, i a Barcelona, a la Ronda de Dalt, aturats d'Horta a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a Vallcarca, sentit Besòs, per obres.
Ara passen gairebé 6 minuts de les dues d'un dia, d'un migdia, en què comencem a estar molt pendents, altra vegada, del temps. I això perquè Protecció Civil manté activada l'alerta del pla Inuncat per les pluges intenses previstes, ara ens ho explicava en Dani Ramírez, per avui i demà, dissabte. Recordem que les precipitacions més intenses es preveuen aquest vespre i aquesta nit i matinada al Camp de Tarragona, i dissabte ja a la zona del Delta de l'Ebre, on es poden superar aquests 60 litres per metre quadrat. En aquest context, doncs, Protecció Civil torna a demanar precaució. Toni Fortesa.
Exacte. L'organisme demana prudència davant la possibilitat de crescudes sobtades de rius, rieres i torrents, especialment en zones que habitualment estan seques. També recomana no travessar zones inundades ni acostar-se a les lleres i extremar la precaució en els desplaçaments. Ahir, la pluja i les calamarsades ja van deixar incidències en bona part del país. Des que es va activar l'Inuncat, dijous al migdia, els bombers han atès 135 avisos. Durant la nit, la majoria s'han concentrat a les comarques de Tarragona, mentre que ahir a la tarda el Vallès Occidental va ser la comarca amb més incidències. D'altra banda, ja s'ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna que s'havia activat aquest dimarts. Durant aquest últim episodi de calor, diverses estacions han superat els 40 graus i el sistema d'emergències mèdiques ha atès 65 persones per afectacions relacionades amb la calor.
I mentrestant, al centre d'Europa és la falta de pluges el que continua tenint conseqüències. Que es noten, entre altres àmbits, en el transport de mercaderies pels rius. Al Rin, la falta d'aigua fa que només siguin navegables els primers 70 quilòmetres en territori alemany. La sequera no afecta només el subministrament de matèries primeres. El Club de l'Automòbil d'Alemanya avisa que hi ha zones on ha fet pujar el preu que es paga pel combustible a les benzineres. Berlín, Jordi Regàs.
Bon dia. Si a Alemanya el preu dels combustibles ja és dels més alts d'Europa, el litre de gasoil se situa avui a la República Federal en 2,25 € de mitjana, ara el nivell d'aigua del Rin afegeix pressió als conductors. De moment, només es veuen afectades determinades regions d'Alemanya. Katrin van Randenburg, portaveu del ADAC, el Club de l'Automòbil d'Alemanya.
Observem que els preus a Renània-Palatinat, a Hessen i al Rin del Nord són significativament més alts comparats a Mecklenburg o Baviera, on les refineries no estan condicionades al fet que el petroli els arribi pel riu. Allí el subministrament és a través de grans oleoductes.
La diferència de preu pel baix nivell del riu, segons l'ADAC, encareix el litre de combustible al voltant d'uns 7 cèntims per litre. Són aquells territoris on el petroli normalment arriba amb barcassa. És també on s'han hagut d'activar centenars de camions cisterna per substituir temporalment la via fluvial. Hi ha una dada que ajuda a comprendre com d'important és aquesta via per l'economia alemanya. Si a la península Ibèrica, entre el riu Duero a Portugal i el Guadalquivir a Andalusia, hi ha 300 quilòmetres navegables, a la República Federal les vies d'aigua dolça per on transiten les mercaderies arriben als 7.500 quilòmetres. És com si a la meitat de les autopistes i autovies d'Espanya els camions ja no poguessin circular.
I en paral·lel, el fenomen climàtic del Niño d'aquest any podria ser el més intens registrat fins ara, segons les prediccions de l'Agència Meteorològica del Regne Unit, que també preveu que el 2027 serà l'any més càlid. El Niño és una variació natural del clima que es produeix cada cert temps i que provoca un augment de les temperatures a la superfície del mar Pacífic, de l'oceà Pacífic, amb conseqüències pel clima a la resta del planeta. Sobre el terreny, els efectes es noten últimament en diversos països de l'Amèrica Llatina. Anem a Buenos Aires, Joan Biosca.
Els científics creuen que el fenomen del Niño d'aquest any, que es va començar a registrar a l'abril al Pacífic, seran dels més forts que s'han vist mai. I els seus efectes en territori sud-americà ja els han notat, per exemple, els turistes que visiten aquests dies el Machu Picchu, al Perú, atrapats durant hores enmig de les pluges i riuades, que també han sigut fortes en altres sectors del país andí, amb camions enfonsats en el fang i autobusos de passatgers encallats.
Hay niños, personas adultas, y nosotros necesitamos el apoyo acá donde estamos parados 4 días, desde el día domingo estamos acá.
¿Dónde está el Ministerio de Transporte que se preocupe de la presidenta? Pero nosotros estamos de hambre, de frío.
El fenomen del Niño també ha castigat més al sud, a Xile, fortes pluges i riuades que han deixat un rastre de 16 persones mortes i localitats arrasades, on el govern de Xile ha decretat l'estat de catàstrofe pels danys. Les previsions dels experts indiquen que en els propers dies i setmanes els efectes del Niño ja es podrien sentir amb molta força aquí a l'Argentina, on les autoritats ja es preparen davant de possibles fortes pluges i greus inundacions.
I mentrestant, a Catalunya, els pagesos tancaran les campanyes agràries d'aquest any sense sinistres importants per la meteorologia. La companyia d'assegurances Agroseguro afirma que es trenca així la tendència dels últims 5 anys quan hi havia hagut indemnitzacions milionàries. Lleida, Pere Joan Álvarez.
Les gelades, la sequera o les nombroses pedregades havien marcat les campanyes dels últims 5 anys. En canvi, aquest any baixen considerablement els sinistres, segons ha afirmat a Catalunya Ràdio el director a Catalunya d'Agroseguro, Xavier Joana.
Fa dues campanyes van pagar 20 milions d'euros al raïm, doncs aquesta campanya pràcticament no es paga res. Quan en les pedregades van pagar 40 milions d'euros a la fruita, aquesta campanya, amb tot el que ha passat, pues pagarem 5 o 6 milions d'euros. Als cereals havíem arribat a pagar aquests últims anys fins a 10 milions d'euros. Aquest any, escassament, ne pagarem 3.
Una campanya, doncs, la d'aquest any, que ha tingut alguna pedregada, algunes gelades, però que han estat puntuals i molt locals.
I com a exemple, una campanya específica, la de l'Avellana, al Camp de Tarragona, que ha començat amb les millors previsions dels últims anys. La producció pot arribar a les 7.000 tones, gràcies a les pluges de l'hivern i també a la recuperació del rec d'estiu. Anem ara a Tarragona, Ricard Buigas.
Feia temps que no es preveia una campanya com la d'enguany. Els pagesos de l'Avellana venen d'una crisi agreujada per la llarga sequera que va matar milers d'avellaners. Saben que és molt difícil arribar a les 10.000 tones anteriors a la sequera, però les pluges de l'hivern i la recuperació del rec d'estiu els fa ser optimistes, com explica el responsable de la fruita seca a la Unió de Pagesos, Sergi Martín, a 3Cat Info.
Calculem que collirem un 80% d'una collita normal, que això feia 2 anys que no ho aconseguíem. Hi ha una part d'avellaners que s'han arrencat o directament són morts, però les explotacions que tenen els arbres correctes, que tenen els arbres joves i això, doncs produeixen bé.
La setmana que ve tenen reunió a la Llotja de Reus, la que marca el preu de l'avellana. Esperen que s'ajusti a l'increment de despeses de producció. El dèficit d'avellana al mercat fa preveure que els preus es mantindran estables. Diuen que caldrà veure el paper que hi juga Xile, que s'ha convertit en el segon productor mundial darrere de Turquia.
I mentrestant, avui tenim també un nou rècord de turisme. Perquè els turistes estrangers impulsen l'ocupació a Catalunya fins als màxims històrics, sobretot a Barcelona, on 9 de cada 10 pernoctacions registrades durant el mes de juliol corresponen ja a visitants internacionals. Cristian Roldán.
Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, els hotels catalans han registrat gairebé 2,7 milions de viatgers aquest juliol, un 3% més que ara fa un any. Barcelona és la destinació de tot l'estat amb més pernoctacions registrades i també encapçala l'arribada de turistes estrangers. Aquest juliol n'ha rebut uns 200.000 més que Madrid, per exemple. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duro, relaciona aquesta projecció internacional amb esdeveniments, com ara la visita de Lleó 14, el Tour de França o fins i tot el Mundial de Futbol.
Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda, com fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels, no? dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit, òbviament, contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
En canvi, entre els turistes residents a l'estat, Madrid guanya la partida a Barcelona. El professor Duro, per això, posa en valor que el turista estranger fa una despesa més elevada que el turista de l'estat.
És un mercat que deixa molt més despesa, deixa més despesa que el mercat domèstic. Bé perquè es gasta més per dia i o bé perquè està més dies, òbviament. No? I a més, òbviament, ens ajuda una mica a vendre el país, a vendre la nostra manera de ser, a vendre com som.
Pel que fa a les destinacions de platja, la Costa Brava també ha tingut més turistes als hotels, mentre que a la Costa Daurada el nombre de clients ha baixat un 2,5%, especialment en localitats com Salou. El turisme en hotels també ha baixat a les zones de muntanya.
Ara és un quart de 3 del migdia. Atenció també a això que us expliquem ara. Perquè el titular és contundent. Els alumnes que fan servir intel·ligència artificial per fer els deures treuen millors notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. Per tant, treuen millor nota, aprenen menys. És la conclusió d'un estudi que ha seguit 27.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 30 mesos. Què han observat els investigadors quan han comparat els resultats dels alumnes als exàmens, Toni?
Han comprovat que els alumnes que utilitzen la intel·ligència artificial rendeixen un 20% menys que els seus companys en els exàmens. Els investigadors expliquen que els errors no són immediats, sinó que s'acumulen amb el temps. Després de 6 mesos d'utilitzar la intel·ligència artificial, la diferència entre els dos grups comparats ja augmenta en les proves a l'aula. I fins i tot en les proves d'accés a la universitat, aquesta diferència arriba a ser del 24% en la nota. L'ús de la intel·ligència artificial és un tema que preocupa el sector educatiu. De fet, un grup d'experts de l'ONU conclou en un informe que les capacitats de la IA avancen més ràpid que la comprensió científica i, evidentment, més ràpid que les capacitats del govern per legislar. Ramon Urús, expert en intel·ligència artificial a l'ONU, n'ha parlat a 3CatInfo.
Està molt bé quan vols ser més productiu, per exemple, al treball, però quan estàs al col·legi, per exemple, o a la universitat, i tu has de fer un treball, doncs no està bé demanar-li a la IA que t'ho faci i després ho copies i ja està, no? Hi ha un problema dins de l'àmbit de l'educació. S'ha de replantejar quin futur volem, perquè, si no, cada vegada utilitzarem menys el cervell, i el cervell és com un altre múscul, no? L'has d'utilitzar, perquè, si no, se't atrofia.
Segons l'estudi, els alumnes més joves i els nois són els grups en què es registra una baixada més gran dels resultats als exàmens després de l'ús indegut de la intel·ligència artificial.
Anem ara cap a Ceuta, on el govern espanyol eleva a prop de 2.700 els menors migrants identificats a la ciutat autònoma. Són 500 més que a principis de setmana, però admet que n'hi ha molts més que no tenen localitzats. Això, mentre a la platja del Trampolín s'estan tornant a instal·lar migrants perquè, segons les ONGs, no caben els espais habilitats per acollir-los, on ahir es van traslladar unes 1.500 persones. Pilar García.
Sobre la situació dels menors, segons les xifres actualitzades, n'hi ha localitzats, en concret, 2.660. Uns 1.400 estan en centres de la comunitat de Ceuta i la resta en espais habilitats per les associacions veïnals. Però, com dèiem, el govern espanyol admet que n'hi ha molts més malvivint per la ciutat i dormint al ras. El secretari d'Estat de Joventut, Rubén Pérez Correa, ho ha explicat a Ràdio Nacional.
Tenemos un montón de menores no reseñados. Hay menores que escapan de los dispositivos policiales porque ellos piensan que van a ser devueltos. Ellos muchas veces nos acercan a la policía.
Mentrestant, diversos centenars de migrants tornen a ser a la platja del Trampolín, com dèiem.
Sí, des d'ahir a la tarda que s'hi estan instal·lant novament migrants després del trasllat que es va fer als dos centres habilitats per acollir-los. Aquest matí la policia els ha encerclat en un costat de la platja, s'han fet tasques de neteja i ara, doncs, continuen allà. Segons el govern espanyol, volen traslladar-los en grups a les places que encara estan lliures. Però, segons Ramsés Mohamed, de l'associació ELIN, està tot ple, i això explica en part perquè torna a haver-hi migrants a la platja.
A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser devueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente haya gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
I hem sabut que la Policia Nacional, en paral·lel, ha desarticulat dues organitzacions que traslladaven clandestinament migrants des de Ceuta a la península.
I s'han detingut 5 persones que utilitzaven embarcacions petites per moure'ls. Aquesta informació contradiu el ministre de l'Interior, que va assegurar que no havien arribat migrants des de Ceuta a la península.
En aquest context, l'ONG Metges del Món alerta de la crisi humanitària en què es troben els migrants de Ceuta i assegura que molts tenen ferides infectades que es van fer durant l'entrada nedant a finals de juliol perquè cap metge els ha visitat encara. L'ONG ha començat a treballar aquesta setmana al Tarajal i també a la platja del Trampolín i alerta que comencen a aflorar també problemes de salut mental entre els més joves, Mònica.
Sí, Patricia Ruiz, que és portaveu de l'ONG, explica en una entrevista a 3cat Info els principals problemes de salut en què s'estan trobant entre els centenars de migrants que continuen, com deies, vivint al carrer.
Incluso heridas y traumatismos desde el primer día que entraron aquí, de hace 15 días, porque no habían recibido todavía atención. Evidentemente viven unas situaciones de tanta precariedad, ¿no?, que estas heridas, estos traumatismos se pueden complicar, se infectan. Infecciones respiratorias, muchas, infecciones dermatológicas. Y luego, bueno, pues ahí nos encontramos personas con diabetes.
I sobre possibles brots de malalties endèmiques com el xarampió, Patricia Ruiz, de Metges del Món, assegura que, malgrat l'alarmisme, no n'estan veient.
No hay una prevalencia alta de estas enfermedades infectocontagiosas. Yo creo que los datos más específicos te lo pueden dar desde Sanidad, ¿no?, desde el Ministerio directamente, que son los que tienen, pero por nuestra parte no estamos detectando nada preocupante a ese nivel.
A banda d'això, el que sí que preocupa és que comencen a aflorar problemes de salut mental.
Porque conforme pasan los días, la realidad es que en la salud mental, específicamente, sobre todo en niños, niñas, jóvenes, vemos que se está deteriorando a marcha rápida.
I afegeix que ara mateix encara queden molts migrants que vaguen pels carrers i que se'ls fa molt difícil quantificar-los.
I enmig d'aquesta crisi migratòria, el moviment d'extrema dreta xenòfoba, anomenat Save Europe Act, ha convocat una concentració demà dissabte a Barcelona, a la mateixa plaça Sant Jaume, de fet. Esquerra i els comuns han criticat que Interior hagi autoritzat aquesta protesta i la policia adverteix que actuarà si hi ha consignes o pancartes que incitin l'odi. Montse García.
Save Europe Act és un moviment internacional del supremacisme blanc contra la immigració. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio el periodista Miquel Ramos, especialitzat en l'extrema dreta.
És un moviment impulsat, diguem, per figures prominents de l'entorn d'extrema dreta, sobretot influenciadors de xarxes socials i líders de moviments socials d'extrema dreta, però que està recolzat, evidentment, per partits com Vox i impulsat també per figures com l'home més ric del món, Elon Musk.
Un moviment que ha fet seves les teories nazis del domini d'una raça sobre les altres.
El que promou és el que ells anomenen la remigració, és a dir, l'expulsió de totes les persones que no siguen d'ètnia blanca, perquè ells consideren que no són integrables, no són assimilables per Europa, perquè entenen Europa com un ens homogeni. L'extrema dreta ja no s'amaga, ja no parla d'immigració només, sinó que parla directament de raça.
Esquerra ha demanat al govern que prohibeixi la manifestació. També ho han fet els comuns. David Cid, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
Entenem que no s'hauria de celebrar, que s'explori per part del govern de la Generalitat i de l'Ajuntament totes les possibilitats per prohibir aquesta concentració, perquè moltes vegades hi acaben acudint grups que són no, d'extrema dreta violenta.
En un comunicat, Interior assegura que actuarà si els manifestants exhibeixen símbols que incitin l'odi. La convocatòria d'aquest acte es va arribar a publicar a l'agenda del web de l'Ajuntament de Barcelona. Un error, admeten, que van rectificar tan bon punt se'n van adonar.
I mentrestant, Esquerra Republicana pressiona Junts per Catalunya perquè mantingui perquè no s'acosti a Aliança Catalana i assegura que l'extrema dreta posa en perill la independència, ho ha dit a la Universitat Catalana d'Estiu tant el president del partit, Oriol Junqueras, com l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès. Parada, Laura Bertran.
El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, pressiona Junts perquè mantingui el cordó sanitari Aliança Catalana que va anunciar Jordi Turull aquesta mateixa setmana.
No es pot fer res de bo ni de seriós amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
L'UC de Prada és un espai de trobades i avui, precisament, Oriol Junqueras ha pogut retrobar-se amb l'ex-president Pere Aragonès, que també adverteix que el creixement d'Aliança posa en perill l'independentisme.
Crec que l'independentisme ha de ser un moviment estrictament democràtic, que ha de tenir una visió inclusiva de la nació, perquè no fer-ho crec que ens condemna a ser minoria en el nostre propi país. I necessitem molta més unitat entre l'independentisme inclusiu, entre l'independentisme que té aquesta vocació democràtica del país.
Finalment, tant Junqueras com Aragonès celebren les crides de Junts aquests darrers dies a l'unitat i els repten a tirar-ho endavant.
És un quart i mig de tres, és l'hora de la informació internacional. La repressió xinesa es mostra implacable amb la dissidència de Hong Kong. Dos activistes prodemocràtics han estat condemnats per organitzar vetlles anuals que commemoraven la matança de Tiananmen del 1989. El Tribunal Superior admet que els actes que promovien eren pacífics, però considera que pretenien minar la desconfiança en el Partit Comunista, generar divisió i, en definitiva, incitar la subversió. Albert Manyà.
Els tres jutges subratllen en la sentència que volien posar fi a la dictadura del Partit Únic. Li Chaoyang, de 69 anys, i Chow Hang-tung, de 41, eren els màxims líders del grup Aliança de Hong Kong en suport als moviments democràtics, un grup ara ja dissolt. La dona del primer, de Li Chaoyang, s'ha mostrat dolguda per la decisió.
Crec que és innocent, així que en aquestes circumstàncies en què ha estat declarat culpable és realment injust.
El cap del Departament de Seguretat Nacional, Steve Lee, ha posat l'accent en la promoció d'una ideologia prohibida.
És un fet indiscutible que l'Aliança de Hong Kong ha passat anys sembrant llavors d'odi contra el Partit Comunista Xinès i el govern central entre el poble de Hong Kong.
Fins al 2019, les accions de vetlla per Tiananmen es feien sense problema en base a la llibertat d'expressió a l'excolònia britànica, i així ho ha argumentat la seva defensa, però la promulgació de la Llei de Seguretat Nacional ho va canviar tot. El judici s'ha fet en presència de diplomàtica estrangera, de diplomàcia estrangera, i enmig de les crítiques d'organitzacions pro drets humans com una mostra més de l'erosió de les llibertats al territori. La Unió Europea considera que això lamina la confiança en l'estat de dret, i els governs francès i alemany han lamentat el veredicte i n'han reclamat l'alliberament. Podrien passar 10 anys a la presó.
I mentrestant, l'Iran defensa ara que ara és el moment de posar fi a la guerra amb els Estats Units. Així ho ha assegurat el president del país, mentre l'administració Trump dedica els seus esforços a pressionar econòmicament el règim de Teheran. Jordi Baró.
Gairebé 6 mesos després de l'inici de la guerra, l'Iran creu que és l'hora que acabi amb l'argument que el règim de Teheran està en una posició de força respecte als Estats Units. Els últims dies la situació sobre el terreny ha estat més calmada. Washington concentra els seus esforços en una campanya de pressió econòmica contra l'Iran. El secretari del Tresor nord-americà assegura que donarà dilluns el detall de les sancions previstes, després que Trump va amenaçar dimecres amb conseqüències econòmiques fortes contra qualsevol país que ajudi el règim de Teheran. El preu del petroli ha pujat els últims dies, avui estable als $93 al barril de Brent.
És com tenim el món, aquesta és la crònica internacional. Ara tornem a casa. I us expliquem que una dona ha quedat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili al barri d'Artigues, a Badalona. Els Mossos han rebut l'avís a 4:45 de la matinada. La dona ha estat traslladada a l'hospital i la seva vida no corre perill. El Departament d'Investigació Criminal dels Mossos ja s'ha fet càrrec del cas per aclarir els fets i l'autor d'aquests trets ha estat detingut. La investigació continua oberta. I la Generalitat impulsa un pla per millorar les carreteres i els camins que porten als pobles del Pirineu. L'objectiu és identificar els punts més crítics per prevenir possibles talls per esllavissades. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
L'objectiu és ordenar la gestió d'aquesta xarxa molt extensa pel tipus de terreny i per la quantitat de pobles que hi ha al Pirineu i prioritzar els trams on és més urgent fer treballs de manteniment. Per fer-ho, s'estudiaran quins són els punts més crítics. Sílvia Romero és la delegada del govern a l'Alt Pirineu i l'Aran.
El que s'està treballant és una identificació d'aquests punts crítics a través d'estudis de riscos geològics per tenir aquesta identificació de quins són els aspectes que caldria treballar. Es podria prevenir per evitar esllavissades o ensorraments en les vies.
També es preveu la creació d'un protocol d'emergència perquè les diferents administracions puguin coordinar-se en cas d'esllavissada. I també es volen coordinar les diferents subvencions que es donen perquè els ajuntaments, que gairebé sempre són els titulars dels camins, puguin fer-ne el manteniment.
I continuem recorrent el país. Ara anem cap a Palamós, al Baix Empordà, que tanca temporalment alguns camins de l'espai natural de Castell Cap Roig per seguretat. Els motius són l'erosió que pateix la zona, que es va cremar al novembre, i el risc de despreniment a Cala Corps. Girona, Núria Pereira.
Bon dia. Un dels trams tancat és el que va patir un incendi al novembre que va cremar 4 hectàrees, que l'evitaria el pas de persones per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de gent feia que s'accelerés l'erosió i el terreny es feia més insegur. L'incendi es va produir en finques propietat de la Generalitat, que segons l'alcaldessa Maria Puig hi farà accions de regeneració.
Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar. S'està erosionant molt més de pressa, a part doncs, del risc de caiguda de branques, que això també es va valorar que esclar, hi ha arbres que també han sigut afectats.
Al tram del mirador de Calacorps hi ha un mur que dona el penya-segat que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. Ara en tanquen el camí i esperen que el Ministeri de Costes d'aquí depèn hi pugui fer millores. Tot i els talls, el camí de ronda es pot seguir fent per vies alternatives.
Mig minut i seran 2:15. També tenim temps per la informació de la capital. On l'Ajuntament de Barcelona, subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques urbanes o plegables i els ajuts arribaran als 800 si són bicicletes de càrrega. D'aquesta manera, Maite Curto aposta per la mobilitat urbana amb aquest vehicle.
Exacte, està previst que aquesta nova línia d'ajuts s'obri al llarg del primer trimestre del 2027. Comptarà amb una partida anual d'1 milió d'euros, xifra que permetrà que se'n beneficin més de 2.000 persones cada any. En principi, aquesta subvenció s'allargarà durant 4 anys amb la finalitat d'impulsar la mobilitat sostenible. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
Volem generar totes les condicions per incrementar l'ús de la bicicleta. I això vol dir més seguretat, amb una estratègia d'aparcaments segurs, per facilitar l'accés a les bicicletes elèctriques i així cobrir distàncies més llargues i desnivells i recosir i millorar la infraestructura a punts claus de connexió entre eixos i a cruïlles.
Els nous aparcaments per a bicicletes elèctriques seran de pagament i tindran càmeres de videovigilància. Ocuparan espais tancats en equipaments municipals i en baixos i locals buits a prop d'estacions de transport públic, de zones comercials i amb alta densitat d'oficines. A l'estació de Sants ja està previst d'instal·lar-hi un gran aparcament per a unes 160 bicicletes elèctriques. La resta d'ubicacions encara s'estan estudiant.
Aquestes són les notícies d'aquest 21 d'agost, un moment de l'any en què els experts alerten que se sol agreujar la soledat no desitjada. I això, aquesta soledat no desitjada, és un seriós problema de salut pública, ho adverteix l'Organització Mundial de la Salut, i té importants conseqüències físiques i també de salut mental. El canvi de rutines, la pausa d'activitats comunitàries i l'absència de persones referents perquè marxen de vacances són factors que poden alterar i fer empitjorar el benestar emocional, Laura Cugat.
La gent gran que viu sola, els adolescents o les persones migrants sense xarxa són alguns dels col·lectius que es poden veure més afectats per aquesta soledat no desitjada. Montse Villalobos, psicòloga de la Fundació Ajuda i Esperança, ressalta els riscos com l'aïllament i la desesperança.
I fa que puguin arribar a generar ideacions dolentes que van sent recurrents a la teva ment, que et fan pensar que no val la pena viure.
Villalobos apel·la a la responsabilitat col·lectiva d'estar atents i acompanyar.
Conversar amb l'altre, a vegades no necessàriament parlar. Ser al costat d'una persona pot ja resultar d'alguna manera terapèutic.
Per a qualsevol dubte o emergència, Salut compta amb el telèfon 061 disponible a les 24 hores del dia i la Fundació té a disposició el telèfon de l'Esperança, el 93-414-4848.
Ara farem una pausa per la publicitat, serà només un minut, i a la tornada, la cultura i els esports.
Catalunya migdia. Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
Déu-n'hi-do la notícia! L'oferta de cervesa és una delícia! Gaudeix del 20% en totes les cerveses, que t'emportes en un cupó que et dona per molt fins al 23 d'agost.
Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Hola, vaig a recollir la canalla. Passa tu pel súper del Corte Inglés a fer la compra. Porta oli, que hi ha el bidó de 5 litres d'oli d'oliva verge extra, ojiblanca, el nuestro, el que ens agrada, a només 4,39 euros al litre. I gazpacho i salmorejo, que els del Corte Inglés Selection tenen un 50% en la segona unitat. I els podem combinar? Bé, oi?
Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga web i app.
Catalunya migdia.
Vigila, no t'espantis si sota el teu reflex d'aquesta...
El que sentiu, Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folclore català, està rodant la segona temporada aquest mes d'agost i es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. Així arrenquem la cultura, Clàudia Roses.
La comèdia està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular catalana, un gènere del qual no es parla gaire, ho explica una de les actrius principals, Anna Moliner, a Catalunya Ràdio.
El que m'agrada més enllà de l'anècdota de les criatures fantàstiques i poder entrar més en aquest món, al final és parlar de la nostra cultura des de nosaltres, no? Llavors, penso que també és molt important fer sèries que parlin de nosaltres i que també puguem tenir aquests referents, no? Igual que ens pot encantar una sèrie americana, doncs que nosaltres fem les nostres pròpies històries i les nostres comèdies.
El gener es va llançar la primera temporada, que va rebre més de 127.000 reproduccions a la plataforma. Aquesta segona entrega se centrarà en altres personatges del folclore català, com la Bella Quaresma o el Peridot, i comptarà amb nous noms del repartiment, ho explica una de les creadores i guionistes de la sèrie, Júlia Cot.
Seguim apostant per la mateixa estructura, mateixos format, però són històries noves, amb criatures noves, cameos espectaculars, Lluís Omar, Clara Segura, la Mone, un altre cop Mercè Arana, que repeteix, el Nau Albert, l'Ivan Lavanda. També tenim la Mònica Glaenzel, vull dir, amb la voluntat d'ampliar l'univers dels Amades i que la gent se'l senti seus.
Aquesta temporada s'han pogut permetre prescindir de la IA, que va rebre algunes crítiques, i ara faran servir il·lustracions de l'artista Maria Padilla.
I una de les protagonistes més divertides del còmic català, el personatge feminista Lola Vendetta, creada per Raquel Ribarrossi, s'enfronta a la violència masclista en el seu últim episodi. És Catanazo a l'amor romántico. Dos volums publicats per Planeta Còmic, on viu un dels capítols més foscos de la seva vida, Valeria Obereda.
Sí, Lola Vendetta torna a treure la katana per combatre el maltractament i l'abús. L'autora reconeix que és el més dur que ha dibuixat mai, però n'està satisfeta.
És el llibre més bèstia que he il·lustrat en tota la meva vida, sens dubte. I al mateix temps em diu, ostres, gràcies, necessitava veure això en un còmic, perquè la ficció és important, a vegades, per donar un respir a les vivències reals, que són les que ens mengem cada dia les dones, no?
I Raquel Ribarrossi no va tenir cap dubte que fos la seva protagonista la que visqués aquesta realitat.
Què tenim al cap que són, no?, les víctimes de violència masclista? No són persones que no tenen personalitat, no? I llavors vaig dir, vaig a fer que la mateixa protagonista passi pel procés de resiliència, perquè és la part més xunga. Em donava també molta possibilitat d'indagar des d'un esperit crític com feta la humanitat per arribar a aquest punt, no?
Catanazo a l'amor romàntico ajuda a identificar i encarar els maltractaments i també a conviure amb altres víctimes.
Diuen que no veuen vi.
Amb aquest canvi de tous, expliquem que aquest vespre comença la 33a edició del Festival Tradicionarios a les Terres de l'Ebre, un certamen que agrupa les noves veus de la música d'arrel i que enguany, entre altres, estrenarà el nou disc dels Quicos, que sentiu de fons. Tarragona, Jordi Barranca.
Això serà demà a la nit amb la presentació del nou treball del Quícol, Celi, el Noi i el Mut de Ferreries, a Jota per Cobla. Arturo Gayan és un dels integrants i també és el codirector del festival.
No només un disc, sinó per primera vegada un vinil. Tornem una miqueta als orígens. I aquí estem, doncs, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la Cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats.
El tret de sortida és avui a la tarda a partir de les 7 a Montaller de Can, a càrrec de la lleidatana Eura Gaia. El cartell d'aquesta edició el formen algunes de les noves veus més prometedores.
Trobem artistes de ponent com les Silvestres, en la veu d'Eura Gaia, un artista que es podria dir jove i que ara està en primer lloc. Podem parlar encara més joves de pitjorines, aquestes 8 noies de les Illes Balears.
Un festival que enguany, més que mai, vol recuperar l'essència posant en valor la música tradicional dels països catalans.
I ara farem un altre canvi de banda sonora important perquè Sam Smith, Brandon Flowers o George Smith protagonitzen les principals novetats musicals de la setmana. El cantant britànic Sam Smith publica avui Has a Lies, un disc que assegura que és molt personal i que li ha servit per guanyar profunditat com a artista, Montse Pujol.
Sí, Sam Smith diu que totes les lliçons de vida que ha après durant els 3 anys que ha estat treballant han acabat documentades a les cançons. En aquest nou treball, Smith continua seduint amb una veu càlida que es torna potent quan hi afegeix un cor de gospel.
I What Are The Odds és el nou disc de George Smith que ha rebut els elogis de la crítica abans i tot de publicar-se.
La cantant britànica hi mescla hip-hop i house per crear un estil únic sota una superfície molt ballable. Les cançons aprofundeixen en el dol, el creixement personal, l'amistat o l'autoconeixement.
I Happiest Day of My Life, el dia més feliç de la meva vida, és l'irònic títol del nou disc de Paris Jackson, irònic perquè fa referència al que va sentir quan es va sotmetre a una teràpia d'electroxoc per superar una depressió.
La filla de Michael Jackson ha publicat un disc amb un so que recorda molt el grunge dels 90, tant que la cançó que obre el disc, Teenage Drama, arrenca igual que Lithium, de Nirvana, i fa referència a bandes de finals de la dècada com Zombie Nation.
Més novetats, el cantant de The Killers, Brandon Flowers, publica Thrasher, un disc en què revisa les parts més fosques de la seva infantesa.
Brandon Flowers assegura que fins ara no havia tingut prou confiança per posar-se a escriure sobre això. Ha gravat el disc a Nashville i el so s'acosta a Bruce Springsteen en alguns moments i al country en d'altres.
I Chelsea Wolf aprofundeix en la seva vessant més fosca a The Dark.
2 anys després d'entusiasmar el Primavera Sound, torna ara amb un disc més madur i reflexiu, però ple d'energia, guitarres i teatralitat.
Falten 20 minuts per les 3. Temps ara pels esports amb el Barça, que ultima els detalls per la seva propera actuació, el seu debut a la Lliga aquest diumenge.
Serà en el camp de l'Elx, però com dèiem, això serà diumenge. Avui el que toca és el gàmper del femení. Segona jornada de Lliga este cap de setmana i debut del Barça. La gran presència dels blaugranes al Mundial ha retardat una jornada l'inici de la competició, però l'equip de Hansi Flick ja està a punt. Diumenge, debut en la Lliga, en el camp de l'Elx, ara ho dèiem, i tot i que és la gran atracció de les últimes hores, Rodri no s'espera que jugui aquest partit. D'ell ha parlat també el tècnic del Madrid, José Mourinho, un Madrid que demà jugarà contra l'Espanyol, ara en parlarem, però que s'ha tornat a centrar Joan Fitó en el gran fitxatge blaugrana aquesta temporada.
Sí, n'ha parlat Mourinho, ha parlat de Rodri, el tècnic portuguès. Ara hi entrarem. Avui, però, primera sessió de Joao Cancelo amb la resta dels companys. Ja s'ha entrenat Joao amb l'equip. En canvi, Rodri, del que n'ha parlat Mourinho, ha fet treball individual encara al marge de l'equip. Diumenge, el Barça debuta a Elx a 10:15. La pretemporada ens deixa diverses coses. El futbolista que més ha jugat en aquesta pretemporada és Marc Bernal. No ha jugat al Mundial. Bernal, per tant, va tornar abans i ha disposat d'aquests minuts. Xavi Espart és el segon, molt a prop de Bernal, i Gerard Martín és el tercer futbolista que més minuts ha disputat en aquests partits de preparació. Molts números, tots tres, de ser titular a Elx, sobretot Marc Bernal i Gerard Martín. El quart futbolista que més minuts ha disputat és Hamza Abdelkarim, dels mundialistes. Joan García, ho sabem, serà titular diumenge. Eric ja va jugar 60 minuts al Gamper, per tant, també apunta a l'11. En canvi, menys minuts han jugat Pau Cubarsí, Gavi i Pedri. Cap d'ells ha sumat més de mitja hora de joc en aquesta pretemporada. Molts dubtes a l'11 de Hansi Flick per debutar a la Lliga, però sí que és veritat que l'alemany ja ha anat donant pistes aquesta pretemporada. Més enllà d'això, avui, ho deies, Marta, han tornat les rodes de premsa de José Mourinho. En aquesta primera roda de premsa, missatge cap al Barça, no està preocupat Mourinho per no haver fitxat a Rodri.
Porque habéis querido fichar a Rodri. Sería como la guinda, es un gran jugador, es un jugador con grande experiencia, con un gran estatus, pues si lo podemos tener, vamos a tenerlo y vamos a mejorar. Pero cuando tú tienes Tchouameni, Camavinga, Valverde, Bernardo, Arda, no es que tengamos un problema.
El Madrid debuta demà a casa, a 2:15 contra l'Espanyol. Primer partit a la Lliga d'aquest nou duel que protagonitzaran Mourinho i Hansi Flick.
El Barça no serà que jugarà fins diumenge contra l'Elx, però a Hansi Flick encara no l'hem sentit, però en canvi sí a Martín Anselmi, el tècnic de l'equip alacantí, que ha explicat.
Doncs mira, aquest Elx és l'Elx post-Eder Sarabia, que va debutar a l'Elx a la Corunya amb empat a un contra el Depor. Ara el conjunt valencià, com deies, l'entrena Martín Anselmi, 41 anys, argentí. És graduat Anselmi en periodisme. Del 2008 al 2015, de fet, es va dedicar a conduir programes de ràdio Anselmi. El 2015 va començar la seva carrera a les banquetes. L'any següent, el 2016, va ser assistent de l'exblaugrana Gavi Milito a Independiente. Pel camí, ha entrenat a grans clubs com el Porto, el Cruz Azul o el Botafogo brasiler. Del partit de diumenge, Anselmi diu que tant és el Mundial que el Barça sempre és complicat.
Son un gran equipo, son los actuales campeones, entonces creo que el momento en que uno se enfrenta al final no hace que nosotros nos preparemos de una u otra forma. Nosotros nos tenemos que preparar de la misma forma y poner el foco en el rival que está enfrente, más allá del momento en el que lo estés enfrentando.
Demà, última sessió del Barça, al matí, a la Ciutat Esportiva. Després, a les 12, el Barça s'entrenarà a 10:15. A les 12, doncs, roda de premsa de Hansi Flick, la primera d'aquesta temporada.
I mentrestant, Joan, encara hi ha feina en els despatxos. Com van les inscripcions de jugadors, per exemple?
Doncs mira, encara no estan inscrits, però a priori el club ho té controlat, no hi haurà problema, expliquen des del Barça. Tots els fitxatges estaran inscrits de cara a aquest Elx-Barça de diumenge. L'únic asterisc, el de Joao Cancelo, que és l'últim en arribar a Barcelona, tot i que explica el club que la voluntat és que Joao Cancelo també pugui jugar diumenge o pugui almenys tenir Hansi Flick l'oportunitat d'alinear-lo. La resta, Gordon, Rodri o Adeyemi, no hi haurà problema, estaran inscrits. Visibu, com ja sabíem, serà jugador del filial, aquest Barça-Elx, diumenge 9:45, des d'una hora abans a la TDT, aquí a Catalunya Ràdio.
La Lliga Femenina no arranca fins al pròxim cap de setmana, però avui és dia de Gamper per al Barça. En el Johan Cruyff, a partir de les 8, presentació en un partit contra el Brighton anglès, en la que és una nova etapa de l'equip, amb Patrick Guijarro de primera capitana, sense Alexia, però Carles Vila amb noves incorporacions.
Serà l'últim assaig de l'equip blaugrana abans del debut a la Lliga contra el Tenerife. Van empatar contra el Manchester City a 2 gols i van guanyar el primer amistós que van jugar davant el Montpellier per 3-1. Avui un dels atractius serà la presentació al Johan Cruyff de les últimes incorporacions: René Van Asten, Tyler McKamey, Caroline Nicoli i Martina Fernández, que torna al club blaugrana. Hi haurà els tradicionals parlaments de les capitanes de l'equip i del tècnic Pere Romeu. Al descans, a més, s'ha preparat una actuació de la cantant mallorquina Maria Jaume. De moment, tot i les baixes importants d'aquest any, el Barça ha mostrat bon nivell, amb bones sensacions, als partits que ha jugat fins ara. El repte, però, és complicat conjuntar totes les noves jugadores i fer-ho sense la pressió que podria generar el gran paper a la passada temporada, on les blaugranes van guanyar tots els títols en joc, és a dir, la Champions, la Lliga, la Copa i també la Supercopa.
I per cert que l'Espanyol disputa avui un nou amistós, l'últim ja abans que comença la nova campanya, a 7:15, en la Ciutat Esportiva Dani Jarque, les blanquiblaves jugaran contra el Villarreal. I com us dèiem abans, demà se juga l'Espanyol-Madrid. Abans sentia un Mourinho parlant sobre Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, però en la seva primera roda de premsa de la temporada, el tècnic portuguès també ha parlat, Josep Gaya, de la Champions i d'este debut en la Lliga.
Sí, Mourinho ha comentat una gran quantitat de temes, entre els quals, com deies, la Champions trofeu sempre desitjat pel Madrid. El tècnic portuguès ha estat molt contundent i ha afirmat que per tornar a guanyar la Lliga de Campions el més important és ser un equip.
Necesitamos de ser un equipo, necesitamos de trabajar bien, necesitamos de no intentar negociar cosas que son innegociables. El compromiso no tiene modo de no estar presente cada minuto de cada partido. Tenemos que superar momentos de frustración que van a llegar, sea por resultado negativo, sea por frustración personal.
Demà els blancs visiten Cornellà i Mourinho ha elogiat el conjunt blanquiblau, afirmant que és un molt bon equip, però que estan preparats per competir.
Es buen equipo. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien, juega con ambición. Me gustó mucho el primer partido y ahí están. En clasificación ya 3 puntos, 3 marcados, 0 sufridos. Empezar bien con una victoria en casa es siempre una motivación y estamos preparados.
Mourinho ha parlat d'un dels grans problemes de la temporada passada, la defensa, i ha destacat que, si aconsegueixen jugar en camp contrari, els davanters no han de defensar, sinó sentenciar, tot i que reconeix que no han de treballar.
Doncs això són les impressions de Mourinho respecte a aquest partit. Les del tècnic de l'Espanyol, Manolo González, haurem d'esperar encara una miqueta fins a sentir-les, com pareix esta vesprada a les 5. L'equip blanquiblau per a este partit contra el Madrid té les baixes de Javi Puado, lesionat a finals de la temporada passada, també la de Cabrera, que està sancionat durant les tres primeres jornades d'esta campanya, i la del davanter Quique García, lesionat en la pretemporada. Precisament de la seva absència en parla en una entrevista al Tot Costa el davanter lleidatà Pere Milla.
Notarem molt l'ausència de Quique, que al final, bueno, com li diuen, l'obra del gol, Quique gol, ho notarem molt, però bueno, per sort Javi, diuen que d'aquí poquet ja estarà amb nosaltres, Quique amb no res també, el desembre està aquí al costat, també estarà amb nosaltres, així que bueno, tots sumarem, i si a més ve algú més, pues que sigui sempre per sumar, no?
En primera divisió, avui se juga el Betis Reial Societat a partir de les 9 i ahir Rayo 1 a la vez 1. En la Lliga se disputa este cap de setmana la segona jornada, però en les altres grans lligues europees la competició arranca avui mateix. És el cas, per exemple, de la Premier, que alça el teló amb un partit del campió, l'Arsenal, en la que Josep és la primera temporada post-Guardiola.
Sí, és una campanya amb molts canvis d'entrenador a la Premier. Fins a 9 equips estrenaran tècnic, rècord absolut, entre els quals el del Manchester City, on Maresca substitueix Guardiola. Els dos entrenadors del Madrid de la temporada passada aquest any entrenaran també a Anglaterra, Xavi Alonso al Chelsea i Arbeloa al Fulham. I el Liverpool també té un nou tècnic espanyol, Andoni Iraola, que arriba del Bournemouth. Els equips que s'incorporen aquest any a la Premier procedents de segona són el Hull City, l'Ipswich Town i el Coventry, que debuta aquest vespre a les 9 contra l'Arsenal.
En França, el PSG de Luis Enrique, el vigent campió i l'equip a batre, no jugarà fins diumenge, però avui ja s'ha disputat un partit.
Sí, l'Olímpic de Marsella i l'Estrasburg s'enfrontaran a 3:15 del vespre i el PSG també juga diumenge a la mateixa hora contra l'Estat Rennes. Els parisencs, tot i guanyar dos Champions seguides, es continuen reforçant. Luis Enrique torna a pescar al Barça, aquest cop el davanter Ferran Torres, i ja són 4 els jugadors del conjunt francès han passat blaugrana: Dembélé, Dro, Digne i Ferran.
I en el Calcio, la Sèrie A comença amb vells coneguts, però també amb cares noves i amb un Inter que defensarà l'Scudetto.
L'Inter debuta demà contra el Monza a 6:45 de la tarda. Qui també s'estrena demà és el Como de Cesc Fàbregas, que aquesta temporada jugarà la Champions per primera vegada a la seva història. És un equip amb molts jugadors espanyols, com ara Morata, Luis Milla o Àlex Valle, i que segur que seran una de les sensacions d'aquest any.
Nou minuts i mig i arribarem a les 3 de la vesprada. Ara fem una pausa i després...
Sant Vicenç és un poble que respira handbol, de fet...
La Supercopa de Catalunya d'handbol.
Catalunya migdia.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Si vols fer la compra bé, a
la Vuelta té moltes etapes, però Carrefour es posa al capdavant amb un esprint d'ofertes a preus imbatibles, com la síndria sencera ratllada origen Espanya a un preu imbatible de 45 cèntims al quilo, fins al 25 d'agost. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Catalunya migdia.
Obrim la carpeta de segona divisió. El Girona torna a ser el primer equip català en jugar en esta segona jornada. Els jugadors de Quique Álvarez visiten el camp del Córdoba, Eduard Solà.
És el primer desplaçament per un Girona que continua amb la sensació d'inestabilitat per la situació del futur d'alguns jugadors que són a la rampa de sortida. Ahir es va fer oficial el traspàs d'Ivan Martín al Racing de Santander i avui sembla que qui és més a prop de marxar és Minsu, que té una oferta del Glasgow Rangers. Minsu té una clàusula de rescisió de 10 milions d'euros i la seva sortida seria a prop. Tot això, continuen les negociacions. Minsu sí que va entrar, al contrari que Ivan Martín, a la llista de convocats. En qualsevol cas, avui a les 9, aquest Córdoba-Girona. L'equip andalús va perdre el primer partit a Burgos, a la primera jornada, i el Girona, recordem que va empatar amb el Leganés a Montilivi. Quique Álvarez, l'entrenador del Girona, té clar que avui patiran molt el Nuevo Arcángel.
S'esperin un partit molt dur, perquè és un equip que va
molt a dalt a buscar el rival, que a més quan té la pilota sap el que fa, i quan arriba a l'àrea arriba molta gent. Bueno, ens tocarà patir.
Una de les novetats de la convocatòria és la presència de Van de Beek, que no va ser a Montilivi a la primera jornada. La transmissió d'aquest Còrdoba-Girona la podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio d'aquesta emissora quan faltin pocs minuts per les 9 de la nit.
I el Centre d'Esports Sabadell, l'altre equip de la categoria, jugarà diumenge a les 7 en Castalia, al Camp del Castelló. El balonmano Granollers ha complert els pronòstics i s'ha classificat per a la final de la Supercopa de Catalunya d'handbol superant el Sant Joan d'Espí per 20-34. És l'única semifinal que de moment s'ha disputat i en la final els vellesans s'enfrontaran Roger Arnau al guanyador del partit que avui disputen el Barça i el Sant Vicenç.
Sí, a les 9 del vespre al pavelló de Can Cases de Martorell, perquè el pavelló de Sant Vicenç dels Horts està en obres. El xoc contra el Barça és un dia històric pel conjunt del Baix Llobregat, vigent subcampió de la Copa Catalana i que juga a la primera estatal, la tercera categoria de l'handbol espanyol. El seu entrenador, Carlos Aula, té clar què vol dels seus jugadors.
Gaudir d'un dia històric pel club, per nosaltres, tenint l'oportunitat de jugar contra els millors jugadors del món i a la vegada doncs, de ser valents. Aquest és el nostre ADN, ens ha portat fins on estem.
En la competició femenina avui es juguen les dues semifinals. A les 7 també el Sant Vicenç s'enfronta al Lleida i a les 9 el Joventut en vol Mataró ho farà contra el Granollers, en aquest cas a la capital del Maresme. David Verdugo és l'entrenador de les mataronines.
Para nosotros es un honor. Además, enfrentarnos en un conjunto como Granollers supone un reto y, como digo, pues un motivo de orgullo.
Les dues finals, la femenina i la masculina, es disputaran dilluns al pavelló municipal de Calella.
I ara de Mònaco a Granada. 3.275 quilòmetres de recorregut, 21 etapes, 6 d'alta muntanya i 2 cronos. Demà arranca la Vuelta. Una Vuelta d'exigència molt internacional i que se preveu emocionant amb etapes decisives fins pràcticament el final de la ronda espanyola. Ara ho analitzem tot. D'entrada, Carles, qui són els principals protagonistes i favorits?
El primer nom que cal posar a la llista és la de l'eslové Tadej Pogačar, que disputa la Vuelta per segon cop. El gran favorit arriba en bon estat de forma i amb 19 victòries aquest any.
Fa molt de temps que volia tornar a la Vuelta, i al desembre vam començar a parlar sobre aquesta possibilitat. Jo sempre hi he volgut participar, sobretot perquè comença a Mònaco.
Per darrere de Pogačar també cal estar atent a Primo Roglic, el gran dominador de les últimes edicions, 4 ha aconseguit guanyar aquí a la Vuelta, que als seus 36 anys vol lluitar per un altre pallot, tot i que d'entrada no arriba en el seu millor moment. Caldrà estar atent també al que facin Richard Carapaz, el belga Wout van Aert i el mallorquí Enric Mas, un dels pocs ciclistes de l'estat amb alguna opció de poder estar entre els primers. En total hi haurà 18 equips de l'UCI World Tour.
I entre aquests equips també hi ha representació catalana.
En total hi participen 4 catalans, a l'equip Pinarello, hi ha el sabadellenc David de la Clut i el barceloní Marcel Camproví. També hi haurà un altre català, el seu director esportiu Àlex Sanz. És la 20a edició per Cruz, que va arribar a ser líder provisional a l'edició del 2016. La llista es completa amb Pau Miquel, que correrà amb l'equip Bahrain aquest any. El de Sant Quirze ha acabat segon al circuit de Getxo. L'últim català és Marc Prostenga, de l'equip Kern. El seu millor resultat a la ronda espanyola va ser 2 quarts llocs en etapa i un tercer. Qui no serà en aquesta edició és Marc Soler, que aquest any ha centrat la seva temporada en el Tour de França.
La Vuelta tindrà 21 etapes, algunes passen per Catalunya, però més enllà d'això, Carles, quines seran les més decisives?
El recorregut aquest any es centra principalment al sud de la península i al llevant mediterrani. Catalunya acollirà la 5a etapa entre Falset, el Priorat i Roquetes, a les Terres de l'Ebre. Una de les jornades més dures arribarà aviat a la 4a etapa a Andorra la Vella, de 104 quilòmetres, amb 3 ports de primera categoria, el port d'Envalira, la collada de Baixalís i el coll d'Ordino. Hi haurà també un tercer port, la Comella, de tercera categoria. Abans, a la tercera jornada, el final serà a Font-romeu. De la resta de jornades, les més complicades pels corredors poden ser d'entrada la 9a etapa, amb final a l'Alt d'Aitana, amb més de 5.000 metres de desnivell positiu. També la 18a etapa, la crono de 32 quilòmetres, inicia al port de Santa Maria. Finalment, la 20a etapa ja a Granada, amb final al Collado d'Alguacil, un port de muntanya amb rampes de gairebé el 10% als últims 8 quilòmetres.
I tant la selecció espanyola masculina com la femenina d'hoquei herba s'han classificat per a la segona fase del Mundial que se disputa als Països Baixos i Bèlgica. De fet, Montserrat, el combinat masculí, juga avui mateix un nou partit.
Juguen contra Alemanya a les 5 i és el primer partit d'aquesta segona fase, després que ahir es classifiquessin com a segons de grup en vèncer per 3-1 Irlanda. Els Red Sticks es van avançar en el marcador amb un gol de Nico Álvarez a primer quart. Els irlandesos van empatar amb un penal Stroke en el segon quart. I en l'últim, el català Marc Reiner va fer dos gols i va certificar la classificació de l'equip espanyol. Així ho analitza tot Gerard Clapés.
La primera part molt bé, hem jugat molt bé, el que passa que se'ns ha complicat amb 1-1 i allà el tercer quart i a principis del quart ens ha costat. Però després, a l'últim quart, hem sabut fer el 2-1 i el 3-1 i allà llavors hem jugat amb tranquil·litat. Però sí que hi ha hagut un moment al tercer quart i últim que ens ha costat i sort que ho hem aixecat com a equip.
També s'ha classificat l'equip femení guanyant 3-0 Nova Zelanda. Les Red Sticks van ser superiors durant tot el partit. Victòria i classificació que valora Clara Pérez.
Crec que ha sigut una primera fase de grups molt bona per part nostra. Aquest partit semblava que se'ns quedava allà una mica, però bueno, al final hem sabut gestionar-ho i quan ha entrat el primer jo me n'alegro molt per la pàtria perquè la necessitem.
El primer partit de les espanyoles en aquesta segona fase serà demà contra l'Argentina.
I ahir vos explicàvem que hi hauria un gran duel en el salt de perxa de la Diamond League de Lausana entre Mundo Duplantis i Manuel Caral i Roger. Com va anar la cosa?
Va caure del cantó del suec, que va saltar 6-21 pel 6-16 del grec. El duel de molta altura, mai millor dit, perquè el 6-16 també de Caral suposa una marca que només 3 homes en tota la història han saltat. Duplantis, Caral ara i també l'ex-rècord mundial francès Renaud Lavillenie. En la jornada d'avui, entre altres proves, la javelina femenina, el triple salt, el de llargada masculí, el 100 i el 400 tanques femenins i el 200 i 800 tant en competició masculina com femenina.
Doncs tot això, més també ja ho sabeu, el Córdoba-Girona a partir de les 9 i el Barça-Brighton, que és el gamper femení on l'equip se presenta davant l'afició. Patri Guijarro s'estrena com a capitana i quatre cares noves, però Van Asten està lesionada i avui no podrà jugar.